Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Aquí comencem la segona part del Passeu sense trucar. I avui, ja saps que sempre ens agrada recordar coses.
Sí.
Doncs mira, a l'any 1937, un 27 de maig, es va inaugurar el famós Golden Gate allà a San Francisco.
Mira, m'agradaria poder-lo veure en directe.
Sí, doncs el Golden Gate. Sí.
I ara anem a Roma.
Sí,
no
sí.
A veure el papa, que també m'agradaria, sinó... Bueno. Que ens traslladem a l'any 2009.
Encara per la dreta per Xavi, la centrada de Xavi per Messi, la rematada de cap, gol! Sí! Ha marcat Messi, ha marcat Messi.
Què va passar, doncs?
Doncs que dia com avui del 2009, a Roma, Itàlia, el Futbol Club Barcelona va guanyar la seva tercera Champions i ho va fer davant del Manchester United a l'Estadi Olímpic de Roma. Mira com estava del Pou de content.
El Pou estava...
Ui.
Estava tan content.
Mare meva.
Bé, anem amb les audiències.
Ahir a l'Hormiguero tenia la Emília, que és una nena que canta.
I és una nena?
És una nena molt joveneta.
No, és argentina. Canta així.
Sí. Bueno, doncs mira, va fer 1.850.000 oients... en aquest cas, espectadors.
Oients i espectadors, clar.
Exacte. La Revuelta tenia un clàssic.
Home.
El gran Miguel Ríos.
Gran en tots els aspectes, perquè em sembla que va dir que ja tenia 80, més de 80.
Sí, 80 i pico.
Més de 80 anys.
Però la veritat és que es conserva molt bé, Està el tio fantàstic. A mi sempre m'ha agradat molt Miguel Ríos i, bueno, doncs va acompanyar el Broncano a la Revuelta i van fer 1.557.000, diguem-ne, espectadors. Sembla que s'ha estabilitzat bastant les audiències de la Revuelta.
Sí. Sembla.
Després també hi havia Dies de Cine Clàssico.
Oh, clar, la música ja ho diu tot.
Ja ho diu tot. Una pel·lícula molt maca,
Me quemó el granero. Quemar un granero es la acción más baja que puede cometer un ser humano. No puedo condenarte, Queen. No tengo pruebas. Pero te voy a dar un buen consejo. Sal de este territorio y no regreses jamás.
Lo que usted diga.
Ya está dicho.
Doncs ja està dicho. Una pel·lícula protagonitzada per Frank...
Per Paul Newman.
Ara anava a dir Frank Sinatra, jo.
No.
Paul Newman i la seva dona.
De tota la vida, la Joan Woodward,
exacte,
entre d'altres, Toni Franchosa, Debbie Reynolds, em sembla, també.
Sí, una gran pel·lícula. Bé, doncs, déu-n'hi-do, 516.000 espectadors que van disfrutar d'aquest clàssic del món del cinema. I, home, una bona notícia per a la família de la tele.
Home, això va ser perquè, ja ho explicava ahir, que es va fer metges en directe, o sigui, el cabell, metges, la Belén Esteban. Obre la seva ja quarta setmana amb bones notícies, com deies,
sí,
perquè signa la seva millor dada en el primer tram. Ja vam explicar que no és tot un conglomerat, que n'hi ha dos de trams. Un 9.952.000 persones. S'esperava la roda de premsa de la Melody, que se'n parla molt.
Molt, moltíssim.
I no pas massa bé, segons com tu miris.
Segons com, sí.
I llavors van fer un 7%, 527.000 persones.
Sí, però, bueno, vull dir que la Melody doncs, va ajudar a que la família de la tele doncs, tingués el millor registre des de que va començar. I després també ens fem ressò de les imatges que suposo s'han fet a més virals per tot arreu, n'hi ha, ho trobes on busquis, ho trobaràs, i és la bufetada de la dona, de la Brigitte, concretament el copríncep d'aquí i president de la República Francesa,
exacte,
el senyor Emmanuel Macron.
Es veu que diuen que va ser, era una broma.
Sí, ja et fotran, era una broma. De broma em sembla que en tenia ben poc, no? La Brigitte Macron es veu que va agafar un rebot impressional i va fotre una bufetada amb tan mala pata que quan li va fotre aquesta bufetada va ser quan van obrir la porta de l'avió.
Sí, que estaven a Hanoi.
A Hanoi, exacte. Es veu que havien tingut els seus més i els seus menys, però que la cosa també, una vegada doncs, van sortir de l'avió, tampoc el Macron li va donar el bracet perquè s'agafés i la, en aquest cas la Brigitte Macron, no, va dir, pues, no m'agafo, i va baixar sola. Mal rotllo, molt mal rotllo.
Oi.
De tota manera, això no fa que afecti doncs, a l'agenda oficial del mandatari, que continuarà doncs, la seva visita segons tenia previst. Hem pogut saber, perquè ens agrada investigar una mica,
sí, una mica
i es veu que la Brigitte Macron estava molt cabrejada perquè amb ella li hagués fet molta il·lusió venir aquí als Jocs...
A la inauguració dels Jocs dels Petits Estats.
Dels Petitons Estats, sí. I aleshores doncs, es veu que el Macron va dir no, és que tenim que anar
a Vietnam.
Sí, doncs mira, es va cabrejar.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del mirall.
Doncs vinga, som-hi, anem a saludar el nostre bon amic, que ja fa molts anys que està també amb nosaltres,
oh,
en Joan Marc Miralles.
Oh, i tant, oh, i tant.
Hola, Miralles, com estàs?
Hola, bon dia.
Com estàs bon de l'al·lèrgia?
Bon dia.
Oh, que bé, perquè fa tants anys ja...
Home, fa uns quants anyets, no?
Sí, no, sí, és que em
fa. A veure...
Bueno, jo et vaig conèixer que caminaves i ara ja portes bastó.
Ai, escolta...
Anàvem
bolquers
quan
em vas
conèixer,
eh?
Home, no, però... Sí, sí, sí. Eh? Escolta, Joan Marc, sí. Tu... Ara parlàvem amb la Candela.
Sí.
Tu penses... Què penses? Que la Brigitte Macron li va fotre una clatellada al seu marit en plan conya o en plan seriós?
Tu coneixes alguna dona aquí?
Que et foti una castanya.
Perdona, jo no he fet, no ho he fet mai, això,
jo tampoc,
eh?
Jo no he pagat mai a ningú.
Està dient una dona.
Ah, una dona.
Quan una dona et fot una clatellada no és mai una conya.
Eh que no?
No.
No, no.
És perquè t'ho mereixes, ja està.
Normalment sí.
Us ho mereixeu.
És merescut.
Sí. Jo...
Almenys ella creu que és merescut, eh?
Ah, això.
Jo tinc la meva teoria, al voltant d'això.
Sí?
Sí, jo crec que ella estava... o li feia molta il·lusió venir aquí als Jocs...
A la inauguració. I el que ha vingut el de Mònaco diu jo què?
Sí.
Emoa qua?
Sí, i el Macron va dir no, que tenim que anar allà...
A Vietnam.
Allà a Hanoi. No sé, no, sí. Va, home, va, que jo vull anar, que a més ella vindria aquí, aniria de compres,
home,
aniria allà a la Júlia o a la Gala o a la no sé què, o al Primor, o no sé... a comprar aspirina. Ah, no, aspirines no cal perquè ja les tenen, les franceses.
Ai,
no
doncs
sé,
res,
no ho sé.
El que és divertit és la cara dels dos tripulats que estan allà a la sí, tela.
Sí, sí, sí.
I fan una cara com dient, no em vi res, no em vi res.
Ostres, sí, sí. Ostres.
Sobretot l'hostessa aquella que baix mira de reull. I
aquella ho veu directament, eh?
Exacte, exacte, exacte.
Mira com s'ho saben, vol dir que s'ho heu mirat més d'una vegada,
home,
això, eh?
Home, però si tothom...
És que passa en bucle, eh?
No, és total, total.
Escolta, si el més
important... Les televisions aquí està passant la cosa home. En bucle.
Sí.
Si el més important a les televisions ara en aquests moments és això...
I la Melody.
I la Melody. Sí. És que no hi ha altra història, collons.
Ai.
Bueno,
i la Rosa Gili.
Ah, la Rosa
Gili. Ah, sí, sí. El cap de...
No sé si hauria de sortir a protegir el Macron, eh? Ja que vol protegir l'Estat...
Mira.
Ha de protegir el cap d'Estat.
El cap de govern d'aquí no li ha fet cap gràcia, eh?
Diu
que s'ha equivocat, eh?
Ah, bueno.
Sí, ha dit que no...
Però ell no mana a Escaldes.
No, però, bueno...
Encara que sigui, doncs, un terratenent d'Escaldes no hi mana.
Mira, es pot considerar que la decisió de Gili va ser un error.
Bueno... És la seva opinió, cadascú té les seves opinions,
sí, clar,
no?
Ah, clar, cadascú que opini el que li doni la gana, evidentment.
Jo crec que el que no es pot fer és viure en la por.
No, no, això no.
Viure contínuament atemorit del que passarà,
no.
no és vida.
No et deix viure. No et deix viure. És com això. Em caurà un meteorit, em caurà un meteorit.
Sí.
Home, no podem viure així, Joan Marc.
Em caurà un meteorit, em caurà un piano, m'atropellaran quan sortiré al carrer...
Bueno, però, escolta, et dic una cosa. Passen, coses d'aquestes. Sí. Mira aquella pobra família... Bueno, aquella parella que s'estaven passejant per aquell centre de Sabadell, comercial de Sabadell, sí, que li va caure... Doncs un plafó de formigó al damunt,
no,
és que també...
És que no podria sortir de casa, però a casa també et pot caure el sostre. No.
A veure...
És que a veure...
No es pot viure amb la por, això està claríssim.
Si cau una estrella, a veure...
Només pot caure al jardí.
Al jardí, no, és clar.
Pensa, hi ha accidents de trànsit cada dia, i ha morts a la carretera.
Però,
oi que agafem el cotxe, també?
Clar, sí, evidentment, i l'avió, i el tren, i tot.
Sí.
I, escolta...
No es pot viure amb la por.
No.
Això és la conclusió.
Molt bé.
Bueno, i com que el nostre planeta està tan bé, vivim de luxe, no hi ha cap problema ni res, també ens fixem en altres planetes, que ja en vam parlar l'altre dia, el K2-18b, no?
Sí, aquest famós K2-18b, que des de fa 2 anys ja que n'estem parlant, perquè és aquest famós planeta on es va detectar l'olor a marisc.
Ah, sí, sí.
El famós olor a marisc.
Sí,
sí,
sí. Se sap quin marisc o no?
Bueno, qualsevol marisc, això ho provoca un compost orgànic que es diu sulfur de dimetil.
Exacte.
I és aquest compost el que fa l'olor a marisc, el que nosaltres percebem com l'olor a marisc, que prové de la descomposició de bactèries i de plàncton marí, que deixen anar aquest gas i que ens dona aquest olor. Mm-hmm. Doncs ja fa 2 anys, va ser el setembre del 2023, és a dir, gairebé 2 anys, en el qual un equip de Cambridge, de la Universitat de Cambridge, va publicar un article afirmant que amb dades del James Webb, del telescopi James Webb, havien observat la signatura d'aquest compost, que és un compost que es pot utilitzar com a biomarcador. És a dir, que nosaltres només sabem que aquest compost té un origen orgànic en la Terra. No és un compost que vingui de cap altre origen, que sigui mineral o que sigui un altre procés. Té de ser un procés de descomposició orgànica d'aquest que hem dit del plàncton o de bactèries.
Mm-hmm.
Doncs és un... o seria un biomarcador, un marcador de que hi ha vida en aquest planeta, que és, recordem que és un planeta que gira al voltant d'una enana vermella, és un estel que és bastant més petit que el Sol,
sí,
i que és un planeta, a més, que és candidat a ser un ICA, és a dir,
és
un
això?
Planeta recobert d'aigua, que només hi hauria aigua, un oceà, però que seria de la talla d'una miqueta més petit que Neptú, un subneptú, i que estaria bastant fred. Però tot i així hi hauria la possibilitat de que hi hagi aigua líquida en la seva superfície. Doncs això és el que el setembre del 2023 va publicar aquest equip de Cambridge. Utilitzaven 2 instruments del James Webb. Ara fa poques setmanes en vam tornar a parlar perquè havien afegit un tercer instrument, l'instrument MIRI, que observa a l'infraroig una miqueta més llunyà, o com diuen, el mig infraroig, i allà també afirmaven aquest equip de Cambridge que amb aquestes dades suportava la detecció d'aquest compost, d'aquest sulfur de dimetil, i doncs que reafirmaven amb la seva descoberta. Què ha passat ara? Què ha passat ara? Doncs que hi ha hagut una sèrie d'equips que s'han rascat una miqueta al cap i han dit, bueno, és molt curiós que aquest planeta, que es troba al voltant d'una enana vermella, no és pas un estel massa calent ni massa interessant, ni que pugui tindre una cosa massa, massa especial, s'arribi a descobrir aquest biomarcador. I doncs el que hem fet és reanalitzar les pròpies dades que han analitzat l'equip de Cambridge. Com que aquestes dades són públiques, tot el que observa el James Webb un cop ja ha estat utilitzat per l'equip que ho ha demanat esdevé públic, i doncs tothom les pot utilitzar, doncs aquest equip, que és un equip de Chicago, ha agafat les mateixes dades en brut que ha utilitzat l'equip de Cambridge i les han reanalitzades de diverses maneres. I la sorpresa és que ells en conclouen que no troben la marca sí. d'aquest sulfur de dimetil en les dades del James Webb. És a dir, que qüestionen les conclusions que havia fet l'equip de Cambridge des de fa 2 anys. Això és, a veure, que podríem dir els títols científics, què és el que fan, que s'equivoquen.
Bueno, també es poden equivocar, no?
Exacte, això és el que passa a la ciència. Passen a la ciència, tu agafes unes dades, les analitzes d'una certa manera i fiques uns models particulars, que són els teus, i trobes uns resultats i en treus unes conclusions. Bueno, després ve un altre, les analitza d'una altra manera, tot i ser les mateixes dades, utilitza d'altres models i troba una cosa que és completament diferent. I aquí és el que ha passat. Ells troben que, bueno, que potser hi podria haver aquest sulfur de dimetil, però evidentment no en la potència o en la força de la senyal que deia la gent de Cambridge, però tot i això, ells troben que el millor model que s'ajusta a les dades és un altre, i doncs en lloc de sulfur de dimetil ells tiren més cap a diversos compostos de l'etanol, és a dir, compostos que són evidentment compostos orgànics, però que no tindrien la força de biomarcador que té el sulfur de dimetil, sinó que podrien ser d'origen mineral. L'etanol i el metanol pues, poden esdevenir de volcans, de roques que es desfan, i d'altres, o de fonts gasoses naturals, perquè a la Terra tenim etanol que es forma de manera natural a la Terra, és a dir, que no tindria un origen orgànic. I també que en conclouen al final que cal més observacions. Amb les observacions que han utilitzat l'equip de Cambridge no n'hi hauria prou, sinó que necessitarien 25 vegades més que les observacions de Cambridge o que fan servir els de Cambridge per realment poder descartar o afirmar que hi ha la presència d'aquest sulfur de dimetil en aquest planeta.
Seria interessant, John Mark, que també Oxford digués alguna cosa.
Oxford.
Clar, Oxford i Cambridge,
sí,
no? Aquesta
rivalitat, no?
Clar, vull dir, alguna cosa s'ha de fer.
No estan en aquest tema.
No estan. Els d'Oxford no estan per aquestes històries. Joan Marc, et anem a posar...
Amb un compromís?
No, amb un compromís, no.
Anava a dir pobre.
Amb situació per la propera història que ens explicaràs.
Sí. Doncs sí, perquè... Sí. Home, ho amanirem una miqueta.
Clar. Amanim-ho.
La Guerra de les Galàxies és real? Què dius ara?
Sí, una Guerra de les Galàxies de veritat.
Déu, puja.
I tots aquests personatges que surten també són reals?
Sí, n'hi ha un de bo i un de dolent.
Bueno, el Darth Vader, que és el dolent,
aquestes,
i el Luke Skywalker, que és el bo, no?
No, a veure, explica'ns.
A veure, aquí realment estem parlant de guerra de galàxies.
De galàxies, no de les galàxies, clar.
No de les galàxies, no, guerra de galàxies. És a dir, dos galàxies que estan en guerra, o en realitat que estan col·lisionant l'una amb l'altra. Estan col·lisionant a molt alta velocitat, a uns 2 milions de quilòmetres per hora, una velocitat força alta.
Déu-n'hi-do,
Sí. I es troben a 11.000 milions d'anys-llum, és a dir, estan molt lluny. Mira si estaven lluny, que les primeres imatges que tenien d'aquestes galàxies semblava una sola, però altra vegada amb l'avenç dels nostres telescopis, aquí han sigut els telescopis de l'ESO, o VLT, que està a Xile, i també del radiotelescopi ALMA, que també està a Xile, en el desert d'Atacama, pues han pogut separar aquestes dues galàxies que estan en col·lisió i han pogut veure el que està passant entre l'una i l'altra. Una miqueta... podria ser un combat d'espases láser, miqueta, sí, però aquí només en tindria un espasa làser, només en tindria una de les galàxies.
Yeah.
Perquè una de les galàxies, al centre d'una d'aquestes galàxies, hi ha un quàsar. Un quàsar és gairebé un forat negre que estaríem veient. És un forat negre gegant que està envoltat de gas molt i molt calent i que emet una extraordinària quantitat d'energia i de radiació que va en totes les direccions, però en aquest cas va en direcció de l'altra galàxia, de l'altra galàxia que està col·lisionant, i aquesta energia del quàsar està destruint, com si sigués un espasa làser, està destruint el gas i la pols de l'altra galàxia. El passar l'energia de la radiació que emet el làser a través d'aquest gas i aquesta pols, l'ionitza i desfà les molècules. I doncs els núvols de gas i de pols, que són els que formen els estels i els sistemes planetaris, es queden completament desintegrats al passar l'energia. I doncs, a mesura que s'acosta la galàxia que està col·lisionant amb l'altra, pues, també la va desintegrant amb l'energia del quàsar, d'aquest espasa làser del quàsar que té la galàxia més grossa. I només queden petits núvols de gas que es van incorporant a l'altra galàxia a mesura que van col·lisionant. Això és una cosa que segurament va passar molt sovint en l'univers primordial, quan molt més a prop del Big Bang, a l'època que estem observant, aquests 11.000 milions d'anys llum, és a dir, que això va passar fa 11.000 milions d'anys, la llum ha tardat per arribar fins a nosaltres, però aquestes col·lisions de galàxies i justament el fet de que hi haguessin en aquell moment moltes galàxies que tenien aquests quàsars, aquests forats negres supergegants en el centre de les galàxies, molt energètics, amb molta radiació, pues segurament en aquella època va passar que en moltes col·lisions pues les galàxies els van anar destruint les unes a les altres, però tot i així van recuperar una part d'aquest gas i d'aquesta pols per anar creixent, i per formar les galàxies que coneixem avui en dia. Avui en dia ja no en veiem tants de quàsars en les nostres galàxies, perquè ja les galàxies estan al nostre entorn, perquè tots aquests quàsars o s'han anat apagant perquè no tenen el gas i pols que els arriben al centre, o bé estan amagats per molta matèria que tenen al seu voltant i que ens tapen aquests quàsars i que no us arribem a veure. Però això només ho podem veure en l'univers, pues, en aquest univers tan llunyant, utilitzant pues, aquests nous mètodes d'observació que tenim, aquests supertelescopis i radiotelescopis, i també, bueno, amb el James Webb suposo que també en veurem. La pena és que no hem arribat encara a poder-ne veure masses. Aquesta és la primera vegada que veiem aquestes col·lisions a aquesta distància.
Escolta, Joan Marc, ja que parlem de galàxies, o en aquest cas que comentaves això de la guerra de les galàxies i tal, a tu et consta, no sé, és una curiositat, a tu et consta que quan fan aquest tipus de pel·lícules els directors
consulten els investigadors?
Sí, els científics s'assessoren?
No, normalment no s'assessoren perquè aleshores no funcionaria la pel·lícula a nivell dramàtic. Sobretot perquè les distàncies en l'univers són molt grans i tot i que viatges més enllà de la velocitat de la llum, com fan en la Guerra de les Galàxies, bueno, això implicaria d'altres problemes físics, com per exemple que el temps passaria per tu d'una manera completament diferent que passarien pels altres. És a dir, tu marxaries, aniries a la velocitat més ràpida que de la llum, per tu haurien passat pocs segons, però pels altres haurien passat potser centenars de milers d'anys. És a dir, que el lloc on aniries ja no estaria.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Vinga, que ens toca marxar i amb bona música.
Com sempre.
Amb rock del sud dels Estats Units.
Exacte, rock allò diuen sudeny, eh? Avui ens n'anem perquè el 27 de maig del 2017 ens deixava Greg Allman. el membre fundador del grup de rock sureny Allman Brothers, va morir als 69 anys a la seva casa de Savannah, a Georgia, i aquest músic doncs havia patit un càncer de fetge 5 anys abans i moriria per complicacions d'aquesta malaltia. Aquí està la música d'aquests grans de la música rock, en aquest cas del sud dels Estats Units, Allman Brothers.
I amb nom de dona que marxem, Jessica, així es diu aquesta cançó. Fins demà, adeu-siau.
Adeu.